Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí, mirin els catalans que han estudiat a l'escola pública o que hi han portat els seus fills, la valoren amb un 7,1, mentre que els que els porten a la concertada, el seu nivell de satisfacció és de 6 dècimes per sobre. Respecte a l'any passat, la concertada ha obtingut 4 dècimes més i la pública només una més. Una enquesta que ha arribat just en un moment de crisi al sistema educatiu pels resultats de l'informe PISA. Unes dades de l'informe PISA que són més bones a la concertada que a la pública. De fet, superen 36 punts la mitjana catalana. A més, el percentatge d'alumnat vulnerable en centres públics i privats és pràcticament el mateix. Sobretot plegat en volem parlar avui amb Meritxell Ruiz. Ella és, com saben, actualment secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, però va ser també consellera d'Educació entre els anys 2016 i 2017. Senyora Ruiz, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Què en pensa Meritxell Ruiz dels resultats de l'informe PISA a Catalunya?
Em penso que se n'està fent segurament massa soroll i que amb tant de soroll és molt difícil poder anar a l'arrel del que realment hem de parlar.
Sí, com sigui, però denoten que alguna cosa sí que s'està fent malament. Què s'està fent malament, senyora Ruiz?
A mi m'agrada parlar que PISA és al final una prova important, interessant, que s'ha fet, però amb 50 escoles a Catalunya. A Catalunya, i això no passa enlloc més d'Espanya, tenim un instrument que és molt més potent, que són les proves de competències bàsiques, perquè no es fan amb 50 centres cada 3 anys, sinó que es fan amb 4.000 escoles, més de 4.000 escoles cada any. Val? I és veritat que aquestes proves de competències bàsiques indiquen que en els darrers anys hi ha una pèrdua en l'assoliment de competències bàsiques, en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit matemàtic. Dit això, el que hem de fer és asserenar el debat i escoltar les persones que estan a les nostres escoles. Ho has dit a l'inici i és veritat, les escoles d'iniciativa social, què podem aportar? Doncs que som escoles que els nostres resultats estan per sobre de la mitjana de Catalunya. I això és un element que volem posar sobre la taula per fins i tot per trencar tòpics, no? Perquè ens diuen, no, és així perquè no teniu alumnat vulnerable. Doncs no, i les dades indiquen que l'alumnat vulnerable és equivalent a un i als altres. Però dit això, que ens ha de servir per tancar aquests prejudicis que hi ha, tots som escoles del Servei d'Educació de Catalunya i el que hem de veure a les escoles és, amb la situació actual de les famílies, dels alumnes, de la societat, de l'entorn, com treballem per millorar l'aprenentatge. Sí. Malgrat nosaltres ho fem això, amb uns resultats que ens són satisfactoris, però malgrat això hem de seguir treballant per seguir avançant en la millora de l'aprenentatge dels alumnes.
Ara que em parlava d'alumnat vulnerable, senyora Ruiz, com sap, normalment hi ha pares que solen queixar que a la concertada no hi tenen cabuda normalment aquests fills vulnerables o amb alguna deficiència. Això és així?
Això es diu o bé des del desconeixement absolut o bé des d'un gran prejudici ideològic, perquè això no és cert. Només cal anar a qualsevol, de les 400 escoles cristianes d'aquest país i veure com a totes les nostres aules hi ha alumnat amb necessitats educatives específiques, alumnat vulnerable, per raons socioeconòmiques o per raó de condició, no?, social. Per tant, això és totalment fals i així ho indiquen les dades, només cal anar a la pàgina web del Departament d'Educació, que hi ha un apartat explícit de dades on explica que el percentatge d'aquest alumnat és equivalent, és del 14% als centres públics, del 14% als centres concertats. En tot cas, què és diferent? Com es distribueix això entre les escoles? Perquè al final la segregació residencial és present arreu, no? Tenim centres públics i d'iniciativa social amb una composició molt complexa i tenim escoles públiques i concertades amb una composició social menys complexa.
Anem a això que em comentava abans, senyora Ruiz, l'escola concertada treu millors notes, sobretot en matemàtiques, lectura i ciència, que és el que preocupa, i no només això, sinó que els alumnes de l'escola concertada, per fer-nos en una idea, és com si anessin tres cursos per endavant de la pública. Per què passa això?
No passa perquè els docents siguin millors, perquè els docents surten de les mateixes facultats i amb la mateixa preparació. Nosaltres creiem que és un tema de governança, és a dir, l'autonomia i la flexibilitat que té un centre concertat no el té un centre públic. I com que cada centre és un món, tenir autonomia és un avantatge. Aquests dies escoltàvem, no?, alguna direcció de centre d'iniciativa social amb molta complexitat, però que en canvi els resultats educatius per als seus alumnes són molt bons. Clar, tenir autonomia permet que et puguis estructurar diferent, puguis buscar perfils de docents que puguin donar resposta a aquesta tipologia d'alumne, perquè no és el mateix treballar en una classe on tens 10 nacionalitats diferents, o en una classe, com ens passa de P3, on cap dels alumnes et parla català, que en una classe on tots els nens coneixen el català. Per tant, necessitem perfils diferents. En l'àmbit sanitari no ens ho plantejaríem pas, no? Si tens un problema de cor, aniràs al cardiòleg, no aniràs al podòleg. Doncs en l'àmbit educatiu també ha de ser una mica així, és a dir, cada centre té una especificitat i cada centre ha de poder tenir aquells docents especialistes en allò que el centre necessita. Però aquest grau d'autonomia que té l'escola d'iniciativa social, malauradament no la té l'escola d'iniciativa pública, o del govern, vaja.
Clar, em parlava de nacionalitats diferents. Deixi'm que li pregunti què li van semblar les primeres justificacions que va donar el Departament d'Educació sobre aquests resultats a PISA, que sí, parlava de nacionalitats diferents, i ells parlaven de sobredimensionada aquesta representació del migrant.
Insisteixo, l'informe PISA són 50 centres i, per tant, després ja van dir que hi va haver una bona representativitat, no?, d'aquests 50 centres. Jo no, m'agrada respondre amb dades aquestes coses. Tenim centres d'alta complexitat, centres, aquest dematí, d'aquí no res anirem un, amb 28 nacionalitats, on els resultats són molt bons. És a dir, hem de deixar de, o no podem vincular immigració amb els resultats, per dues coses. Primer, perquè no és veritat. Tenim centres públics d'iniciativa social amb molta immigració que tenen molt bons resultats educatius. I dos, perquè és molt determinista. És a dir, si estem dient que els alumnes amb origen a fora no poden tenir bons resultats, quina expectativa estem posant en aquests alumnes? Això no és veritat. El que sí que necessiten són uns recursos diferents. Necessiten més temps per aprendre la llengua, necessiten més temps per consolidar-la, necessiten més temps per escoltar-la, per l'oralitat. Per tant, també les metodologies hauran de ser diferents amb aquest tipus d'alumnat que amb un altre que ja t'arriba de casa coneixent el català i el castellà, per exemple.
Com sap, senyora Ruiz, a més, davant de tot plegat i davant d'aquesta problemàtica, la consellera Anna Simó ahir va enviar una carta a les famílies on els demana que s'impliquin en l'educació dels seus fills. Concretament, deia aquesta carta, que acompanyin els fills i filles en l'estudi o la lectura i la gestió responsable del consum de pantalles de dispositius electrònics. La solució passa per aquí?
La solució passa perquè tota la societat es faci corresponsable de l'educació dels infants i joves. És a dir, els nostres centres, els que som docents, tenim la sensació de saturació perquè a l'escola no ho podem fer tot. Si em permet, un any té 365 dies, no? Uh-huh. Sap més o menys quants dies lectius tenim? Aproximadament, 175. Uh-huh. És a dir, menys de la meitat d'un any els nens estan a l'escola. Clar que són moltes hores, però només és la meitat. Què passa quan s'acaba l'escola? Què passa els caps de setmana? Què passa les vacances? Què passa tots aquests dies que són majoritaris que no hi ha escola? Doncs que si tot el que passa aquí va en contra del que es treballa a l'escola, l'escola no ho pot compensar. I això està passant una mica. Per exemple, ara ens arriben nens a P3 amb molt poca autonomia, perquè no s'ha treballat des de casa. I això és independentment del nivell de la família, el nivell socioeconòmic, doncs tenim un problema. Perquè si a P3, en vez de començar a poc a treballar certs hàbits, incrementar l'autonomia, començar a treballar la lectoescriptura, les mestres s'han de dedicar a coses que ja haurien de venir de casa, tenim un problema. O si a primària necessitem exercitar la concentració perquè tenim nanos que fora de l'escola es passen moltes hores davant d'una pantalla, tindrem menys temps per altres coses. El mateix en secundària. Per tant, les famílies, en primer lloc, han d'assumir una responsabilitat. Alguna vegada fa anys es parlava de portar, no, de que els alumnes arribin a l'escola amb condicions d'educabilitat, perquè l'escola pugui fer bé la seva feina, però ara l'escola se'ns està demanant absolutament de tot. I no tenim prou temps per fer absolutament de tot. I moltes de les coses que se'ns demanen ni estem preparats per fer. Hi ha un problema de salut mental, però nosaltres no som psiquiatres ni som psicòlegs, som docents.
Clar, de fet, en aquesta mateixa carta, senyora Ruiz, la consellera defensa que els mals resultats al PISA van més enllà de l'àmbit educatiu i tenen repercussions socials i de país. I feia jo esment tot just iniciar aquest programa, perquè estan molt d'acord amb el que ara deia senyora Ruiz. També crec que tot plegat, no sé si estarà d'acord o no, però vull comentar-ho amb vostè, també creia que tot plegat va més enllà de polítiques educatives. És a dir, sí que és cert que s'ha de demanar aquest suport, aquest acompanyament de les famílies, els seus fills, a les seves filles, com és normal i com hauria de ser normal, però també s'ha de demanar a altres departaments que disposin polítiques de conciliació familiar, no?
Exacte, polítiques de conciliació familiar, és a dir, si les famílies arriben a casa a les 8, a les 9, a les 10 del vespre, perquè si treballes en supermercat arribes a les 10 del vespre, com carai podem dedicar-nos a educar els nostres fills? Ni tenim temps, ni tenim forces, ni tenim espai suficient per fer-ho. Aquesta és una. Dos, hi ha un problema de pobresa. L'escola no pot fer de serveis socials, i ho estem fent, perquè al final cada dia entren els alumnes amb la seva realitat a l'escola i amb tots els seus problemes. I si no estan bé, no poden aprendre. Però això no és un paper que ens tocaria, o papers mèdics i sanitaris. És a dir, cadascú ha d'assumir la responsabilitat. En temes de conciliació, jo sóc família, i tampoc vull posar les famílies perquè sóc la primera que em passa. És cert, si no tenim temps per dedicar als nostres fills, és molt difícil que ho puguem fer. I els horaris en aquest país ajuden zero. I en canvi això no és un debat que estigui damunt de la taula, no? Al revés. Eixamplem els horaris, els hi fem fer els nens més coses perquè nosaltres no som a casa. Si fan horaris, a vegades escolars, més llargs que un horari laboral, no? Els nostres fills i filles. Això és necessari, és a dir, fins que no sigui una... fins que no hi hagi una estratègia conjunta de tots els agents, escolti'm, l'escola ho intentarem i ens hi esforçarem molt, i evidentment que hi ha coses a millorar i a tenir en compte, però no serà suficient si només es posa el focus en l'escola.
Vostè, que n'és la secretària general, deixi'm preguntar-li si la Fundació Escola Cristiana de Catalunya té bones relacions amb l'actual consellera Anna Simó. Preguntat d'una altra manera, s'han reunit per mirar de consensuar propostes per millorar l'educació a Catalunya o té previst que se reuneixin?
Sí, n'hem parlat sovint amb la consellera i coincidim en algunes orientacions. Ella també ha dit més d'una vegada que ella és la consellera de tot el Servei d'Educació de Catalunya i això ho valorem molt positivament, perquè al cap i a la fi... aquest no és un tema de centres públics versus centres concertats o de doble xarxa, sinó de realment veure què és estratègic en el sistema, què ha de ser fonamental i com acompanyem, ajudem, formem els nostres docents per una millora de l'aprenentatge del nostre alumnat. Dient això, que estem contents particularment de l'evolució del nostre alumnat, però que tenim una responsabilitat social. Les relacions són bones i en parlem sovint, sí.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè ara que estem a punt d'acabar el primer trimestre, deixi'm preguntar-li per què faci una valoració de com ha anat aquest inici de curs a l'escola concertada.
Ha anat bé, ha sigut molt intens. L'inici de curs també ha sigut una d'aquelles mesures que des de l'Escola d'Iniciativa Social ja hem dit que no ajuda gaire a preparar un bon curs, perquè no tenir dies preparatoris suficients com per començar el curs amb una mica més de marge, doncs ha produït que a l'inici hi ha hagut un sobreesforç important dels nostres docents, i dos, aquest ha sigut el trimestre més llarg de la història. Per tant, hem avançat el curs, però hem fet un trimestre molt llarg i això també s'acusa en l'aprenentatge dels alumnes. És a dir, al final els dies lectius els hauríem de saber distribuir en funció del ritme d'aprenentatge dels nostres alumnes, no en funció de la conciliació de la vida familiar i laboral. Tornem al que deia vostè a la meitat de l'entrevista. Per tant, sí, home, hem vist que ha anat molt bé, però és evident que s'ha fet llarg, perquè era el més llarg que tenim, que hem tingut fins ara.
Secretària General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, senyora Meritxell Ruiz, moltíssimes gràcies per entrar avui a aquest programa, a la caravana de Ràdio Estel, i comentar-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, per donar-nos veu. Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
Ràdio Estel.